Bon dia. Dimarts a la tarda, el Centre Miramar de Sitges va acollir la xerrada taller amb el títol Què està passant a l'escola? Un acte organitzat per l'Ajuntament de Sitges i per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de poder respondre interrogants que els pares i mares tenen entorn dels canvis educatius a les escoles dels seus fills. Nosaltres avui hem convidat a l'estudi el psicopedagog que va donar la xerrada i, per tant, qui d'alguna manera ha de donar llum a aquestes preguntes que com a mares i pares doncs, es planteja davant d'aquests canvis que s'estan vivint a les escoles. Bon dia, Jordi Martí.
Bon dia, moltes gràcies.
Molts dubtes, els pares i les mares plantegen molts dubtes davant d'aquests canvis que estem vivint en les escoles?
Sí, sí, els pares i mares actuals tenen dubtes, sobretot perquè el model d'escola que ells van viure és diferent al model d'escola que estan vivint els seus fills i filles, però també és cert que és una generació que jo també m'incloc, perquè tinc tres fills petits en edat escolar.
Ens incloem.
Exacte. Que també és una generació molt formada, molt informada i a vegades inclús sobrepreocupada per tot el món educatiu dels seus fills. Per tant, sí que és veritat que hi ha dubtes, però també ens trobem cada cop més que les famílies, quan van a les portes obertes a visitar les escoles per P3, ja saben una mica què van a buscar i ho analitzen des d'un punt de vista més crític o més format que no pas anys anteriors.
Per situar-nos i per situar potser algú que doncs, ara no sigui pare o mare o que ho sigui però hi ha d'algú molt gran i per tant no estigui en aquest procés de tenir fills en edat escolar, estem parlant d'un canvi educatiu que sobretot el que ha fet és canviar la manera d'ensenyar, no? La manera d'aprendre, en aquest cas dels nens i nenes, i que parla molt doncs, de... Hem sentit molt ara paraules com cooperativitat, interdisciplina a l'aula, no? És a dir, anem per aquí.
L'escola tradicional neix en un moment socialment a l'època industrial on l'objectiu era formar alumnes que no pensessin massa, que estiguessin preparats per fer un treball doncs, en cadena i que vaja, que com a persones no portessin gaire més dificultat. La societat actual ha canviat i per tant l'escola en aquest sentit també ha de canviar i ha de pensar que els alumnes, que ha de preparar alumnes que més que sàpiguen moltes coses o molts continguts i memoritzin moltes informacions a vegades innecessàries o que es poden aconseguir d'una altra manera, siguin alumnes competents.
Competències. Ja ha sortit la paraula.
Però crec que és una paraula molt important perquè vol dir que una persona ha de tenir les suficients eines i estratègies personals per adaptar-se en aquest món tan canviant que estem vivint.
I aquesta recerca de competències és el que d'alguna manera està fent canviant aquests projectes educatius, els està tendint cap a això, no tant cap a la recerca o l'aprenentatge de contingut, pel simple fet d'acumular contingut, sinó d'adquirir competències.
Exacte.
I de descobrir quines són les competències. Exacte. Amb les que aquells nens i aquelles nenes són bons.
Sí, sí.
Els pares i les mares, quan arriben aquestes xerrades i quan arriben a les escoles, tu ets pare i és psicopedagog i per tant segur que ho saps, arriben ja sabent, és a dir, hi ha coneixedors d'aquest canvi educatiu?
Són coneixedors d'aquest canvi educatiu, el que passa que sí que encara tenen o pateixen per si el seu fill aprendrà tot allò que és necessari de cara a l'institut. No? Moltes vegades, que clar, ara aquí diuen molt que a l'escola de primària aquests nens juguen molt, però perquè entenem que el joc és una font d'aprenentatge molt important. Aquests nens fan unes activitats molt vivencials, molt manipulatives, molt obertes, on la multiplicitat de respostes és molt possible. Per tant, aquells nens que destaquin en llengua tindran el seu espai, els que tenen un món matemàtic més viu tenen el seu espai, qui s'expressa a través de l'art, de la música, també té el seu espai. I tot això a vegades els crea el neguit de dir tot això és molt bonic, a primària ens ho creiem, ho comprem, però ens fa patir una mica què passarà en el pas a l'institut. Jo el que els hi responc moltes vegades és el que hauria de passar és que és l'institut el que hauria de mirar a baix, mirar a primària, veure què s'està fent a primària, com potser en el seu dia a primària va mirar a infantil, perquè infantil...
Potser també és que començar un canvi d'aquest tipus probablement és més fàcil en un àrea com la infantil, no? És a dir, les edats petites, les edats de 3, 4, 5 anys, és més fàcil potser experimentar, no?
És probable, bàsicament per un parell o tres de raons. D'una banda, segurament l'educació infantil des d'allà fa més anys té una manera més flexible i més oberta i d'acompanyar els infants i de respectar sobretot els ritmes de desenvolupament de cada nen i nena. I per tant, jo crec que aquest recorregut, sobretot les mestres d'infantil, ja fa més temps que l'han fet. A primària jo crec que estem en aquest camí. El que passa que ja els últims anys de primària sorgeix aquest neguit dels continguts. No? El que passa que... sí que s'aprenen continguts, evidentment, sí que hi ha coses que s'han d'aprendre, el que passa que també ha canviat una mica la direcció de com les aprenem, no? Hi ha molts, o sigui, a part de que puguin ser teories educatives, la neurociència s'hi ha posat molt en aquest camp i ens està demostrant de que les coses les aprenem quan les vivim i quan les sentim. Quan les memoritzem no se'ns queden. I si voleu, si cadascú fa un exercici d'allò que recorda de la seva infància, de la seva escolarització, molts dels records que tenim de la nostra escola tenen molt més a veure
amb una
allò que
vivència,
vam sentir,
amb una experiència,
amb aquell dia que ens vam emocionar, amb aquell treball en grup, aquell dia que vam anar a una sortida, i no tant amb aquells llistats de continguts que memoritzàvem i que potser abocàvem en un examen i que probablement al cap de poc temps se'ns oblidava. No?
Al cap i a la fi, probablement, aquests neguits venen perquè els que ara són pares i mares, sobretot d'edats petites, no? De nens infantil o els primers anys de primària, són doncs, de la nostra generació, que van viure una escola molt diferent, que en el nostre cas sí que era una escola que treballava amb la memòria, que abocava amb un contingut que havíem memoritzat dies abans, no era tan vivencial, i aquesta és inevitable la comparativa, m'imagino.
Sí,
no?
és inevitable. Dir... El que passa és que ells, a mesura que els seus fills i filles van passant per l'etapa de primària, també es van relaxant, perquè veuen que els seus fills aprenen a llegir, aprenen a escriure, aprenen a sumar i a restar, i per tant, aquest neguit a poc a poc es va relaxant. També és important per part de les famílies que hi hagi una confiança amb l'equip de mestres i amb l'escola que ha triat, que evidentment que l'escola perfecta no existeix.
Com i, res perfecte.
Com res perfecte existeix. Però sí que com a família hem apostat per aquest centre i hem tingut la sort de que ens toqui, doncs a partir d'aquí crec que hem de fer una confiança amb l'equip de mestres que estan amb els nostres fills i en aquest sentit tenir un paper actiu, col·laborador com a famílies, perquè crec que també que això és un tema que també ha de canviar, la participació de les famílies a les aules i al centre en general, però també des del lloc que ocupa la família. Que també és
Anem a això, deies ara, un dels neguits principals és aquest, no? És a dir, realment el meu fill adquirirà tots els continguts necessaris o que li pertoquen per edat amb aquesta nova manera d'ensenyar, i estàs explicant que sí, que l'experiència en tots aquests anys que hi ha, perquè aquests canvis educatius no són cosa de fa dos dies, l'experiència ens diu que sí, que els nens arriben a l'institut amb coneixements i de sobres, és a dir, no hi ha hagut una minva, no? dels coneixements. Aquest és un neguit important. L'altre neguit ve precisament amb el tema de la relació amb l'escola, perquè, clar, d'alguna manera, si l'escola també canvia la seva manera de relacionar-se amb els nens i amb els alumnes, també entenc que ha de canviar la manera de com es relaciona amb els pares?
Sí, sens dubte. Les escoles que aposten per una mirada innovadora, un dels eixos de treball que els hi proposem és que obrin el centre a les famílies. I això vol dir una entrada, digue-li, relaxada, una entrada dolça, on les famílies puguin entrar al matí a les aules infantils, acompanyar els seus infants i viure una estona dins l'aula i veure com es mou la mestra i com es dirigeixen els seus companys. Vol dir...
Què t'haig de dir? Que aquestes entrades que aquí, en el cas de Sitges, es fan, si no tinc malentès, en totes les escoles, Probablement està molt bé, segur que a tots els pares els agrada molt, però és veritat que són difícils de conciliar,
sí,
amb uns horaris laborals en què la majoria deixem el nen, sí, sí, la nena, i ens encantaria quedar-nos 10 minuts, sí, però sí, hem de marxar.
Sí, això és així. Però hi ha altres maneres de col·laborar. Per exemple, nosaltres tirem molt de pares en fer col·laboracions puntuals, no? De dir, ostres, doncs, uh-huh, si jo treballo en una ràdio, doncs els de 5è i 6è poden venir
aquí
a fer un treball de comunicació i fer una visita a la ràdio i fer un programa. Vull dir que tot això crec que s'ha d'establir una relació més estreta. Hi ha moltes comissions de treball mixtes, com el menjador, les extraescolars, o inclús a vegades comissions que debaten i construeixen el projecte educatiu. Vull dir que en aquest sentit és important. El que també és important, en aquest sentit, de la mateixa manera que demanem o proposem que les famílies tinguin una participació activa dins de la comunitat educativa en els centres, també és important que sàpiguen el lloc que ocupen, perquè això també és un tema que ens estem trobant,
que ens passem de vegades, no? Com a pares i mares mateixos, de vegades ens traspassem línies.
Està molt bé col·laborar, està molt bé opinar, tenir un esperit crític, però també és cert que hi ha un moment que el professional és l'educador, és el mestre, és el psicòleg del centre, i ells són els que
marquen la línia,
els que han de marcar la línia educativa de centre o del que estigui passant a l'aula. I això també a vegades als pares ens costa trobar aquest lloc.
Que al final és com que al final l'objectiu és comú, no? Tant de l'entorn educatiu, és a dir, dels mestres, els docents, com de les famílies, l'objectiu és que els nostres nens i nenes estiguin i aprenguin el millor possible. I això probablement fa que tothom vol el millor i tothom es pensa que vol el millor.
Què passa que el que sí que és veritat és que moltes d'aquestes escoles que en podríem dir innovadores, però que
bé, avui ja pràcticament no són totes, no, innovadores.
Aquesta mirada, són relativament joves i per tant encara els hi falta un històric d'exalumnes que a vegades donin una certa tranquil·litat a la resta de...
Perquè anem a això, quins són? És a dir, quines edats tenen els nens i les nenes que van començar a viure aquest canvi de projecte educatiu?
Clar, nosaltres tenim exalumnes que ja estan a batxillerat. Nosaltres ja fa 12-13 anys que en els dos centres on jo m'he mogut professionalment durant aquests últims anys ja tenim nois i noies que estan fent batxillerat, i estan fent batxillerat sense problemes,
sense dificultats.
I els que havien... A vegades també ho hem de reduir una mica, els que havien d'arribar a batxillerat han arribat i els que no han pogut arribar...
Bé, però això passava amb canvi al projecte educatiu i sense canvi.
De fet, jo crec que amb aquesta nova mirada donem espai a més alumnes, uh-huh, que potser no són tan acadèmics com abans i que ara sí que troben el seu espai. I que, per tant, jo crec que aquesta manera d'entendre-ho, aquesta nova metodologia, és a dir, ajuda a reduir una mica el fracàs escolar d'aquells nanos dels anys 80 que potser no eren acadèmics, però...
És a dir, d'alguna manera acull aquesta nova manera o aquests nous projectes educatius, aquesta nova manera d'entendre l'escola, acull millor tots aquells que no necessàriament això tenen un perfil acadèmic de ara faré una carrera, estudiaré, i que són moltíssima gent i que potser abans eren els que anàvem cap a la formació professional, es deia aleshores, ara hi ha graus i cicles i no
sé. Jo vull pensar que sí, en aquest sentit. El fet de que ara situï l'alumne en el centre de l'aprenentatge vol dir que ell tria o és responsable del seu propi procés i, per tant, en funció de les seves necessitats o interessos, pot anar triant o decidint aquelles propostes, aquelles activitats que faci. Això no vol dir que els nens i nenes vagin a l'escola i facin el que vulguin.
Ara et anem a preguntar això.
Perquè sabia que m'ho preguntaries, perquè ens ho pregunten... ens ho pregunten
els pares i mares,
ens ho pregunten,
no?,
molt sovint. I poso exemples molt clars, no? Nosaltres tenim diferents espais de treball on els nens i nenes, lliurement, quan arriben al matí, poden anar a treballar. Espais que tenen a veure on hi ha propostes de lectoescriptura,
sí,
on hi ha propostes de ciència, on hi ha propostes del món matemàtic, d'art. Si un nen entra a l'espai de lectoescriptura, un nen de de tercer, de cicle mitjà, i decideix que vol fer un còmic, i que per tant...
Tercer estem parlant uns 9 anys,
sí,
perquè algú s'hi ubiqui.
Exacte. Sí. I decideix que s'acosta a la proposta, hi ha una sèrie de propostes allà, d'un còmic, un altre d'escriure una història, bé, diferents provocacions, perquè en diem així, diferents provocacions que els nens s'hi poden acostar de manera autònoma i realitzar l'activitat que allà se'ls hi proposa. Si decideix fer un còmic, li deixarem més o menys sessions per fer-les, però aquell còmic ell ha d'adquirir el compromís de fer-lo.
De realitzar-lo.
Un altre dels perills que ens podem trobar amb això és que, clar, si el meu fill només es mou amb propostes que tenen a veure amb la lectoescriptura, doncs per això està el treball de tutoria. Aquest moment de lliure circulació o d'ambients o de racons no és tot el dia. Hi ha altres moments que hi ha la tutoria. I aquí és la feina de la tutoria, de comentar, doncs, ei, escolta, els mestres que treballem en equip, perquè això, aquesta manera de fer...
Aquest és l'altre gran canvi, no?
Ajuda a treballar en equip, perquè tots els nens ja no són els meus nens, sinó que els nens són els nostres nens de tot l'equip. Hem parlat i hem observat que sempre et mous en el mateix tipus de propostes, i per tant jo ara t'animo, t'acompanyo a que demà provis un altre tipus de proposta. Per tant, en aquest sentit, doncs, són problemes que ens hem anat trobant i que d'una manera o altra hem anat resolent.
Per què els pares i les mares, i potser tu com a psicòleg m'ho podràs respondre millor, sentim que tot va millor si ens marquen? És a dir, és que de vegades tenim la sensació de que si li diu, millor que li diguin què ha de fer i
perquè
com ho ha de fer.
Perquè nosaltres estem acostumats a que ens diguin el que hem de fer. Mira, jo amb això tinc una anècdota molt bonica. Nosaltres a la nostra escola, perquè un altre tasca important que tenim als centres és fer pedagogia amb les famílies. Uh-huh. De tot això que estem fent és explicar-nos molt, no? Explicar-nos tot allò que fem. I de fet nosaltres hem organitzat divendres a la tarda, oberts, on són els pares i les mares els que es mouen lliurement pels espais i les propostes, i les fan. I fan les propostes del món matemàtic i les fan ells, acompanyats i dels seus fills i filles. I després ens trobem els adults i en parlem, i reflexionem de què hem viscut, què hem sentit. I fa molt poc una mare ens deia una cosa molt, molt bonica. Diu, era argentina i ho parlava en castellà, però és igual, ho explico en català. Diu, m'ha fet ràbia, sí, anar a una proposta i com que ningú m'ha dit què havia de fer, jo no he tingut la suficient seguretat, creativitat, i mira que tenia uns materials rics allà davant, tenia de tot per fer, i com que ningú m'ha dit res, jo no he tingut iniciativa, no he tingut seguretat, creativitat per poder fer aquella activitat.
Precisament el que estem intentant és ensenyar als nens i nenes d'ara a que tinguin aquesta empenta, no?, de llançar-se.
Clar. Nosaltres ara, fa poc a l'escola, una altra, en aquesta línia de fer pedagogia amb les famílies, vam convidar a un director de recursos humans d'una multinacional, uh-huh, per explicar-los a les famílies que quan ells fan una selecció de personal, què busquen en els seus futurs treballadors, no? I els hi deia un parell de dades que també ens han de fer pensar, de dir, d'una banda, tots les professions que treballen, el 50% de professions que existiran quan els nostres fills, sí, i filles siguin grans, avui dia no existeixen. Això és una idea clau. I segona idea clau és que és molt probable que durant la seva vida laboral arribin a canviar de feina entre 12 i 14 vegades. Per tant, aquella figura històrica de l'aprenent o del treballador de multinacional submís que aprèn una cosa i està 40 anys fent el mateix, això ha desaparegut en el món laboral. Per tant, l'escola el que ha de fer és preparar els nois i noies perquè tinguin suficients eines per adaptar-se als canvis que els hi passaran, i que si avui han de fer quadrats perquè la seva empresa demana quadrats i demà el món, el mercat els demana fer triangles, siguin capaços d'adaptar-se a aquests nous canvis.
Aquests canvis educatius, aquests canvis a l'escola que estem vivint tots, fins a quin punt els pares i les mares els estem posant difícils? Precisament per això que deies, perquè em fa la sensació que els nens i les nenes s'adapten ràpid a aquests canvis. De fet, ells no han tingut una experiència prèvia, per tant, per ells és com és i ho entenen bé, però en canvi els pares i les mares sí que l'hem tingut una experiència prèvia molt diferent i ara és com que tot ho posem en dubte, tenim mil pors perquè...
Els pares i les mares tenim una complicació que la reconeixem i tornem a la pedagogia. Els llibres de text han desaparegut. Nosaltres ara treballem o a partir de projectes o a partir d'altres materials educatius que són més oberts, que són més amplis i que ens donen molt més marge i molta més informació que no pas un llibre de text. Però el llibre de text en els pares i les mares ens servia per saber una mica què estan fent,
exacte,
per on van i tot això, doncs és veritat que al perdre això moltes famílies ens diuen si jo tot això que esteu fent jo ho trobo molt bé, però no sé com ajudar a casa, no sé per on van, i nosaltres els diem sí, en aquest sentit és veritat. I torno a la pedagogia. Primera, que hi ha els currículums, el llistat de coses que està bé col·locar-les en diferents cursos i continua havent-hi. Uh-huh. I això és públic, uh-huh, i cada escola crec que pot ser una bonica feina mostrar-ho a les famílies. A dir, mira, escolta, nosaltres a tercer o al cinquè
tenim uns objectius
que hem plantejat que els nens i nenes a nivell de matemàtiques aprenguin això i a nivell de llengua això. I això es pot presentar trimestralment o es pot presentar a la reunió de principi de curs i per tant, pot ser una bona guia que
de cara als pares de saber cap a on van, no? I per poder acompanyar.
El que passa que nosaltres el que farem és apropar-nos a aquests continguts d'una altra manera. Per exemple, ara t'explico una altra situació, no? De uns nens de sisè.
Sí.
Que una escola fa poc, tot el seu passadís el tenien molt antic, tot brut, i van decidir... una proposta de dir, doncs podríem pintar els passadissos les parets del nostre passadís. El mestre aquí té dues opcions, a dir, doncs fantàstic, vaig a comprar la pintura i divendres a la tarda ens empastifem aquí, ens ho passem genial i pintem la paret i ja està. Però el mestre va recollir aquesta proposta i va dir, ei, si vosaltres voleu pintar les parets del vostre passadís, haurem de mesurar quan fan les parets. I per tant, aquí treballarem perímetres, treballarem àrees, el sistema mètric, i un cop tinguem tots els metres de les parets, haurem de calcular quanta pintura hem de comprar. I per tant, ja pots altres elements com els litres, un pressupost, el càlcul... Vull dir que a nivell matemàtic, en un moment ja va poder estirar molts continguts. Molts continguts que, d'una altra manera, potser, ostres, ara posar-se a aprendre les àrees, els perímetres, segons quines figures geomètriques, sense cap mena de sentit, sense ser significatiu, doncs probablement no hagués entrat de bona manera. Ara, aquests nens de sisè tenien molt interès en aprendre l'àrea i el perímetre d'un rectangle, perquè la seva paret era un rectangle.
I el neguit dels pares pot ser també que vagi en direcció de... És que el que deies, ens agrada molt com ho esteu fent, ho entenem, però jo ara no sé com ajudar el meu fill perquè jo no ho he viscut així, a mi m'han ensenyat diferent. Aleshores, a mi m'han ensenyat precisament tots els temes de geometria o de càlcul, me'ls han ensenyat davant d'una pissarra,
sí, sí,
i fent pràctica, i ara, clar, al meu fill li esteu ensenyant d'una altra manera, i ara jo, com ho faig jo? És a dir, potser és un tema que ens sentim incapaços de poder ajudar amb una escola que funciona tan diferent.
Bueno, és que sí, potser ens sentim incapaços, però potser no és la nostra tasca. Vull dir que la nostra tasca potser és ser pares i mares i relaxar-nos, i a la tarda tot el temps que puguem disposar per estar amb els nostres fills ens hem de dedicar a jugar amb ells i a fer altres activitats que no tinguin res a veure amb l'àmbit educatiu.
Ara has dit l'altra paraula clau, relaxar-se, no?
Purament, no?
Hi ha massa pares nerviosos?
Sí, no, però en general, no? Jo tinc un amic que sempre els diu als seus fills, mira, com no em facis cas, et regalaré un joc educatiu, no? Per fer una mica de dir que clar, ja ara anem a comprar contínuament jocs que treballin al món matemàtic, jocs que, doncs escolta, a vegades
calma,
jugar,
no?
Per jugar també està molt bé, jugar al carrer també està molt bé, avorrir-se. Els meus fills tenen el pot de l'avorriment, és un pot que ells guarden targetetes de coses que poden fer quan estan avorrits. I de tant en tant l'obren, agafen una source i surt, doncs, dibuixar a la família o fer un trencaclosques, diferents coses, i és el pot de l'avorriment. I això, a vegades, també form, i fer-ho amb la família, no? És com els llibres, ara molts llibres, que en dic jo, semblen d'autoajuda, no? Que tenim un germanet petit, doncs hi comprem el llibre
que explica,
un germanet petit. Els pares separen, doncs comprem-li el llibre de que
els pares separen. I això què és? Hiperprotecció? Què és tot això?
Que està bé, que està bé que a través d'un conte puguem parlar de temes com la mort, com la separació dels pares, com el germà. Està bé, vull dir, no dic pas que no, però no en fem un abús de coses que a vegades són més naturals, són més de la vida que sempre ha existit, no?
I això què és? És hiperprotecció, et preguntava jo ara, de
possible,
pares i mares?
És possible que hi hagi una certa hiperprotecció, un tenir por a que els nens i nenes visquin una frustració, això és un tema, per exemple, que les escoles es troben molt, no? La poca tolerància a la frustració.
Però dels nens o dels pares?
Dels nens.
Dels nens,
però perquè els pares... Ho hem
traslladat.
Ho hem traslladat, no? Com que no permetem que els hi passi absolutament res, no permetem que els hi falti de res. Doncs això a vegades, quan les coses no és com ells esperen, no tenen tot allò que volen, doncs a vegades aquí potser hem de deixar que s'equivoquin. Per exemple, l'escola és dels pocs llocs, o potser l'únic, pràcticament, que equivocar-se està bé. Després nosaltres en el món laboral no ens podem equivocar, tenim les nostres feines, tenim les nostres responsabilitats, som humans, evidentment, però se'ns exigeix que fem la nostra feina bé i que en la mesura del possible no ens equivoquem. Doncs a l'escola...
Però tot i així ens equivoquem.
Evidentment.
Cal dir-ho, perquè clar
si no seríem persones, però a l'escola equivocar-se està bé. Els nens, és una oportunitat per aprendre. I els nens s'han de sentir segurs i tranquils a poder-se equivocar, i això crec que també és important. I en aquest sentit crec que les famílies, ara dit d'una altra manera, també per exemple els nens actualment crec que estem sobreestimulats en molts moments, no? Jo a vegades a l'escola poso els exemples, no? Se'n van de colònies, a la setmana següent tenen una cosa de dansa, després ve un no sé quin expert,
agendes molt apretades,
no sé
des de molt petits
a la classe, i contínuament tenen inputs i emocions i situacions que a vegades els arriba a desbordar i no podem viure i digerir totes aquelles coses boniques que també els està passant i que en menys de 24 hores ja passen a la història perquè ja ve una altra cosa molt...
Per tant, d'alguna manera el consell també a pares i mares és calma i confiança?
Clar, i això és una de les coses que diem molt a la xerrada, que l'escola també viu aquesta contradicció, no? D'una banda, abans quan començàvem tu i jo a parlar, dèiem que l'escola s'ha d'adaptar aquest món canviant, aquesta societat actual, però per altra banda també ha de ser un contrapunt on el que diem nosaltres l'educació lenta hi tingui un lloc, que no tot sigui tan ràpid, que no tot sigui tan immediat. Un pedagog famós deia les coses importants, els aprenentatges importants demanen temps. Doncs és això, no? A vegades a l'escola posar aquest contrapunt, respectar els diferents ritmes d'aprenentatges.
La dificultat aquí en el dia a dia pels pares i les mares segur que és com compagina això amb la vida diària de la feina, que és justament antagònica a tot això,
sí,
que vas tot el dia amb el rellotge, no? Mirant el rellotge,
sí,
que arriba a estar sempre a tot arreu.
Això és la contradicció.
Potser tenim una escola canviant, però no sé si el món ha canviat tant.
No, la societat potser no està fent aquest exercici i els pares ho vivim. Nosaltres, amb la meva família, jo també ho noto, i ho nota totes les famílies. Quan no tenim el tema del temps, la pressió del temps, tot és més fluid a casa, quan no ens hem de llevar d'hora, quan no hem de dutxar-nos i sopar i anar a dormir perquè l'endemà... Quan tot això, en períodes de vacances o en períodes de cap de setmana, desapareix, el nivell de conflictivitat baixa i la relaxació a les famílies també es nota. Doncs, bueno, una mica hem de, jo crec que hem d'anar en aquesta línia.
La implicació dels pares i les mares és creixent en tots aquests projectes educatius? És a dir, no sé si noteu, per exemple, per aquests ritmes de vida difícils, o no sé si noteu si hi ha un interès creixent per saber què està passant a l'escola, si cada vegada volem saber més, no?, de què passa a l'escola amb els nostres fills,
sí,
què
sí,
fan...
Sens dubte. Vaja, jo, les realitats que jo em moc, sens dubte, les AMPAs o les AFAs cada cop són més actives, són més participatives... I les preocupacions a nivell del que tenen a veure amb pedagogia, amb metodologies, doncs van en augment. Moltes escoles tenen comissions que organitzen xerrades i formacions per famílies, com la que hem fet aquests dies a Sitges. Vull dir que jo crec que sí. També no hem d'oblidar que també hi ha una altra cara de l'escola pública, que és en el cas que em moc jo, que són aquells centres que en diem d'alta complexitat, amb població més complexa, on les famílies no participen tant, moltes vegades per dificultats de llenguatge, per dificultats horàries, perquè treballen com i quan poden, i per tant sí que hi ha una cara de l'escola pública amb menys recursos com a famílies que assistents, amb una sèrie de dificultats que els està privant de poder fer aquest canvi de mirada. No? Perquè, clar, tot això demana que hi hagi moments que tu puguis reduir grups i que en lloc de 25 o 27 nens puguis tenir mig grup, o que hi hagin dos mestres a l'aula... I tot això és una situació que els mestres a diari es troben amb aquestes dificultats.
I no sé si dins de les escoles, és a dir, dins de les escoles, entenc que això és un projecte, aquest canvi a les escoles és un fet ja generalitzat, no? Totes les escoles n'hi haurà que més, n'hi haurà que menys, però no sé fins a quin punt aquests neguits que tenen pares i mares també deuen sorgir dins la comunitat docent, no? Entre els propis mestres, i n'hi haurà que seran més llançats i més confiats, i potser n'hi ha que són més reticents. Com, no sé com es viu això dins l'escola i com s'intenta que això no traspassi fora de l'escola, precisament per no generar desconfiança.
Sí, això és un dels hàndicaps que tenen les escoles. Jo parlo a nivell públic, perquè clar, les plantilles i els concursos de trasllats i tot això, nosaltres no podem saber què motiva cada mestre i mestra demanar una plaça a segons quina escola. Ens agradaria que tots els mestres triessin la seva plaça en funció del projecte educatiu de l'escola, i que per tant s'hi sentessin còmodes i tot, però això ja sabem que les motivacions poden ser
moltes altres, i probablement altres. Les geogràfiques o d'ubicació deuen
Exacte.
Ser les que pesen més, no?
Exacte, això per un costat. Per altra banda, aquí jo crec que és feina dels centres i dels equips directius que hi hagi, que el projecte educatiu sigui clar, sigui sòlid, i que per tant tingui un marc que sigui aquest, i que l'expliquin bé a la resta de l'equip i sobretot a les noves incorporacions, i que per tant de dir amb seguretat i tranquil·litat de dir en aquesta escola ens creiem això i treballem així.
Per tant, això és vital, no? Perquè els pares i les mares també ho entenguin i vegin confiança. Probablement sorgeixen més neguits quan l'escola no acaba de tenir clar o no acaba d'explicar bé el seu projecte.
És important que hi hagi un equip directiu en aquest sentit que tingui clar les línies pedagògiques de l'escola i les transmeti a tot el seu equip. I després, els mestres, que tenen aquesta sort de que hi ha una certa mobilitat, després poden triar si s'han sentit còmodes o no en aquesta manera de treballar. N'hi ha que diuen, escolta, fantàstic això que feu, però jo no ho veig. Però altres mestres que diuen, ei, això és el meu, a mi m'encanta. Perquè també vaig a dir una cosa, molts mestres, treballar d'aquesta manera porta més feina, això és així, perquè va, abans nosaltres podíem agafar el llibre de text, obrir la pàgina 7,
donaves la lliçó i s'ha acabat.
I ja està, i la programació acaba aquí. Aquí no, aquí has de buscar materials, has de buscar recursos, has de generar espais i materials que provoquin...
I has de treballar en equip, no?
Has de treballar en equip, has de fer moltes reunions, vull dir que... que sí, que jo entenc que aquesta manera de treballar en els professionals demana més. Però també l'experiència em diu que a qui li agrada aquesta manera de treballar, qui se sent còmode, encara que li comporti més feina, més desgast, no torna enrere. Per exemple, el Consorci d'Educació de Barcelona l'any passat va fer un estudi de riscos psicosocials en diferents centres per valorar precisament això, quin grau d'estrès o de situacions complexes vivien mestres que treballaven en escoles que treballaven d'aquesta manera. I sí que va sortir en general que els mestres vivien un estrès superior a escoles de caire més tradicional, però també que la majoria d'ells no ho canviarien, que estaven bé...
Perquè estaven satisfets. Anem ja, per acabar els últims minuts, a parlar de com els canals de comunicació entre pares i escola. Entenc que l'escola, el projecte és canviant, aquests també han de canviar i han canviat perquè... I ara et poso, per exemple, el tema dels WhatsApps, no? O tot el tema de les aplicacions que hi ha, que tenen moltes escoles aplicacions amb les que es comuniquen amb els pares. No sé si és una de les queixes més habituals entre el sector de pares i mares, el tema de la comunicació, des que no ens entenem del que fan a la nostra escola.
Sí, això ho dèiem abans. De la mateixa manera que si canviem la metodologia de les aules, hem de canviar la manera d'informar a les famílies del que està passant amb els seus fills i filles i del procés d'aprenentatge. Per tant, nosaltres també apostem per uns informes trimestrals a les famílies, quan parlo d'informes, el que abans en dèiem les notes,
sí.
on deixem aparcades les notes.
Ja no hi ha excel·lent, suficient, notable, això no, eh?
Hi ha un moment que l'administració a final de curs
ho demana,
però donar més valor a una avaluació que ja no sigui tant només dirigida a avaluar a l'alumne, sinó a avaluar tot el procés, des de la feina de l'alumne a la feina dels mestres, als materials que has disposat, a les activitats que has proposat. I l'informe que ha de rebre les famílies ha de ser un informe molt més descriptiu i molt més qualitatiu.
I com l'hem de llegir, aquest informe, als pares i les mares? Perquè, clar, venim això d'una generació que nosaltres estàvem acostumats...
Clar, aquest informe a vegades cal...
Al notable, al suficient, a l'insuficient o a l'excel·lent.
Nosaltres proposem un informe redactat on expliquem competencialment com està l'alumne en el món matemàtic, en la competència lingüística, en la competència audiovisual, i allà redactem. És veritat que tenim una mica de plantilla, però sí que expliquem com està l'alumne. I ens de dir, doncs mira, el Joan, el Pol, la Núria, el que sigui, davant d'una situació matemàtica, d'un problema real, és capaç de saber si l'operació que és necessària. Doncs fantàstic.
I amb això ens hem de quedar tranquils, clar, els pares i les mares.
És veritat que hi ha pares i mares que diuen, tot això, què vol dir? És un notable, és un excel·lent? És a dir... Vaja,
és que no hi ha notable i excel·lent, no?
No, excel·lent. Jo t'estic explicant que el teu fill, davant d'una situació matemàtica, és capaç de saber quina operació ha de fer. I que davant d'un text el llegeix i comprèn les idees generals i les específiques.
I amb això, com a pares i mares, ens hauríem de quedar tranquils.
Jo crec que sí.
Vale.
Perquè aquest informe, a mi, és a dir, dit d'una altra manera, jo ara, amb els meus alumnes, no, després de tot un trimestre amb ells, que han llegit, que hem escrit receptes, que hem enviat una carta al regidor de l'Ajuntament, que ens hem descrit, que hem fet... Si després de tot aquest treball de llengua, jo no sóc capaç de posar-los un 7. Jo prefereixo dir-li, mira, doncs quan descriu és capaç de trobar adjectius idonis per descriure el seu company, quan escriu una carta... coneix la forma que ha de tenir una carta i que per tant sap quin és l'emissor i quin és el receptor. Ostres, jo em sento molt més còmode explicant tot això a les famílies que tingui de llengua tinc un cert.
Per tant, probablement la majoria dels neguits que venen de pares i mares venen per això que hem estat comentant al principi, eh? Perquè nosaltres hem crescut en una escola que funcionava diferent.
I aquí en aquesta clau és molt important les entrevistes. Les entrevistes personals, és a dir, escolta, fem l'entrevista amb l'informe, qualsevol cosa que no entenguis...
Per tant, no ens aconselleu, no ens ha de fer por demanar entrevistes, parlar, per tant, més comunicació, no? Entenc,
sí,
més...
en aquest sentit, jo, tot el que sigui comunicació, a veure, no cal venir cada dia...
Tampoc no cal preguntar cada dia si anem bé, no?
Com ha estat i tot plegat, però escolta, qualsevol dubte, qualsevol neguit, qualsevol cosa que tu no entenguis, els mestres tenen aquest paper, i l'entrevista de mitjans de curs, que una mínim totes les famílies han de tenir, i si són dues o tres les que calguin, serveix precisament per això, per poder explicar totes aquestes coses.
Ens fa por, alguns pares i mares, potser sentir-nos que som pesats? És a dir, no sé si també hi ha aquesta sensació de pares i mares, és a dir, és que jo no goso preguntar perquè tinc com molt interès en saber, en conèixer...
Potser sí, però no és una cosa... Tampoc... El que sí que és veritat és que a vegades als pares ens pot costar escoltar alguna cosa que potser no ens agradi, que potser no ens agradi als nostres fills, que molt probablement igualment tu ho sabràs. És a dir, jo sempre dic el mateix. A mi quan rebo els informes dels meus fills redactats, m'agrada perquè, ostres, tres pàgines senceres parlant del meu fill. Això vol dir que la tutora del meu fill s'ha passat un parell d'hores bones davant de la pantalla de l'ordinador pensant només en el meu fill. I per tant ja li dono més valor que les creuetes o el sistema numèric. Uh-huh. Ja li dono aquest primer valor. Després el miro i dic, ostres, me l'ha retratat amb les seves coses bones i amb les seves coses no tan bones. I aquelles coses no tan bones que la mestra ha vist, jo també sé que les té.
No ens han de sorprendre massa.
I si no me les digués, em sabria greu. Perquè jo el que vull és que la mestra em digui... a tot allò que...
Per tant, potser un dels problemes és que els pares i mares al final només moltes vegades sense voler-ho, potser d'una manera inconscient, és que el que volem és que ens diguin les meravelles dels nostres fills, no? I quan et diuen doncs, que doncs, amb això no va tan bé, o això no li surt tan bé...
O amb això necessita ajuda.
Exacte, amb això necessita
acompanyament.
En aquí és com que sentim, d'alguna manera hem sentit com frustració, no? Jo estic
potser,
fent...
Potser, però el que hem de viure és això, que el mestre o la mestra ens ho està dient per ajudar-nos. Necessito acompanyament amb això, doncs fantàstic, gràcies per dir-m'ho. No m'agradaria pas que acabés l'etapa de primària 6è i no hagués assolit els continguts matemàtics o els lingüístics necessaris per afrontar després una etapa d'institut i no m'haguessin dit mai res. Jo sí que diria, ei, què passa, escola? Si el meu fill tenia dificultats amb la lectoescriptura... m'haguéssiu hagut de dir anys enrere i haguéssim posat remei entre tots i ho haguéssim treballat, perquè si ara no m'has dit res fins ara, doncs potser sí que...
I els pares i mares d'aquella generació que van viure aquella altra escola saben ajudar els seus fills, acompanyar els seus fills en allò que necessitin, per allò que dèiem, perquè ho han fet d'una altra manera diferent, com se n'en surten? Vosaltres que ho veieu, és a dir, que trobeu doncs, aquells pares que els han ensenyat matemàtiques d'una manera o llengua d'una manera i ara han d'ajudar el fill perquè igual necessita suport o que li doni un cop de mà amb alguna de les matèries, se n'en surten?
Sí, bueno, nosaltres hem fet molta, en aquest sentit també és important que l'escola faci molta pedagogia, no? Una cosa, per exemple, que els propis mestres també hem après és que a tenir paciència, no? A no donar la resposta ràpidament, no? davant d'un problema matemàtic, ràpidament se'ns escapa, inclús els mestres, no? 24. Doncs tenir aquesta paciència, retirar-se perquè sigui ell que ho pensi i si s'equivoca, tornar-ho a pensar. Doncs tot això nosaltres hem fet dinàmiques o activitats que...
Per tant, d'alguna manera el que em queda de fons de tot plegat és que calma.
Calma i jo crec que demana que les escoles facin pedagogia amb les famílies, que s'expliquin i que estiguin convençuts del que estan fent i que ho expliquin amb seguretat. I això a les famílies també els tranquil·litza molt, no? De dir, ei, famílies, ho estem fent així perquè ens ho creiem, perquè tenim, perquè ens hem format i perquè sabem que per aquí va bé i que per tant tingueu aquesta confiança amb el que estem fent.
Està sent la part més difícil, doncs, d'aquest canvi educatiu? La part més difícil està sent el com les escoles han d'explicar això als pares, és a dir, no tant posar-ho en pràctica, que al final
és una de les parts complicades, sí que potser és la família. Les famílies també cal vèncer moltes reticències de claustres, de mestres antics, que fa molts anys que treballen d'una certa manera, que ja tenen molts materials elaborats i que els ha funcionat any rere any, i que, per tant, trencar aquestes estructures també resulta complicat, no? Nosaltres, clar, jo les dues experiències professionals que he viscut en aquest sentit han sigut escoles que començaven pràcticament de zero. I això té les seves dificultats i les seves complexitats, perquè començar de zero és molt bonic, però és costós i dur, però no hem de trencar res. I en canvi, directors de centres d'aquests que porten 20 o 30 anys treballant d'una mateixa manera, ens deien, és que nosaltres tenim una doble feina, no? És pensar en tots aquests moments i mirades noves i trencar dinàmiques que fa anys i anys que perduren i que hi ha gent que és reticent a fer aquest canvi.
I que a més deu ser reticent perquè al final aquest canvi, com deies bé al principi, no arriba perquè no hagi funcionat el d'abans. És a dir, sí que funcionava. Nosaltres hem crescut en una escola que ens ha funcionat perquè estem treballant.
Sí.
Però, sinó que ha vingut un canvi perquè la societat ha canviat, no? Perquè ho ha demanat la societat i d'alguna manera l'escola s'ha adaptat i probablement ha estat la primera en adaptar-se a aquest canvi.
I també hi ha coses de l'escola tradicional que estan bé. O sigui, crec que també s'ha fet molta feina i molt bona feina i que per tant nosaltres, ho deies tu ara molt bé, ostres, nosaltres, jo tinc coses que potser no m'agraden, però tinc molts bons records també de la meva infància i de la meva escolarització i de mestres, perquè al cap i a la fi els mestres, després, quan tu fas una mica un repàs de la teva vida i dels mestres que has tingut, la metodologia i tot això que hem estat parlant ara durant una hora és molt important, però recordes aquell mestre que et mirava als ulls, que et va valorar, que et va acompanyar emocionalment d'una manera que tu et va fer sentir bé. I per tant, a vegades, tot això que estic explicant, no és que m'ho carregui, però que a vegades, jo recordo tenir una mestra, ostres, que era d'aquelles tradicionals, amb bata, inclús tenia un regle per picar a la taula
per demanar silenci.
Per demanar silenci. Però escolta, aquella mestra ens valorava, ens va saber treure a cadascú de nosaltres allò que sabíem fer, ens mirava als ulls, es preocupava per nosaltres i això, en el fons, és el que també ens ha de quedar.
Per tant, davant d'aquesta pregunta de què està passant a l'escola, què hauríem de dir?
Està passant que l'escola del segle XIX, amb mestres del segle XX i nens del segle XXI, està fent un pas perquè hi hagi centres i edificis del segle XXI amb mestres del segle XXI i amb nens del segle XXI.
Per tant, es tracta d'adaptar-se als nous temps, no? Està passant que s'està adaptant.
Adaptar-se als nous temps i alhora també ser un petit contrapunt a aquests nous temps. Que a mi també m'agrada aquest punt.
I de fet, quasi pioners, perquè el que dèiem abans, està sent lo difícil i probablement molts dels neguits que plantegen els pares i mares és que tot això està molt bé, però com ho faig jo? Perquè demanen moltes vegades als pares i mares que hi col·laborin, que participin, diu, ja, però és que jo no tinc hores, deixo el nen o la nena a les 9, me'n vaig corrents, jo no puc passar 10 minuts cada dia a l'escola, a l'entrada, per deixar amb aquesta calma o amb aquest relax el meu fill a l'escola.
Sí, són pioners, però torno a insistir que Catalunya, per sort, és un lloc de tradició educativa molt, molt potent, molt important i que hi ha moltes coses que no estem inventant res, que hi ha moltes escoles que ja fa molts anys que estan apostant per un treball per projectes, per un treball global i que, per tant, hi ha instituts que també estan en aquesta línia i inclús universitats
Aquesta és l'altra, no? Els deures que queden ara, no? Que els instituts i les universitats entrin en aquest...
Universitats que cada cop més estan apostant per aprendre les coses a partir de casos pràctics, de treballs en equip, de fer presentacions de projectes. Quants projectes molt bons hauran caigut per no saber-nos comunicar oralment, per no haver sabut vendre amb confiança i amb seguretat tot allò que sabem fer? Probablement molts. Doncs tot això, l'escola, l'institut, les universitats, crec que en aquest sentit sí que han fet un punt. També és veritat que a vegades ens trobem alumnes de pràctiques de magisteri que venen amb ganes de fer un treball, una proposta didàctica basada doncs, això, no? En la globalització, a partir d'activitats manipulatives i experimentals, i des de la universitat encara demanen una estructura de programació potser una mica més antiga. Però quan els alumnes ho veuen i els ajudem des de les escoles, doncs, si presenten un treball amb aquesta mirada, doncs cada cop més les universitats també van entenent.
Per tant, entre el món docent queda clar que aneu fent passos, la relació amb els pares és aquesta que ara s'ha de treballar molt, no? Molta comunicació, calma, confiança, molt parlar. No sé si el hàndicap més gran que tenim aquí els pares i mares, i ara parlo com a mare, és aquest sentiment de frustració, no? De, ostres, no sé si ho sabré fer, no sé si no sé com jo puc acompanyar, jo no arribo, això que volen fer m'encantaria, però jo no puc. Aquest és el punt més difícil?
Potser és el punt més difícil, però torno a insistir, eh? Potser el que hem de fer els pares i mares és, en aquest sentit, també relaxar-nos i fer de pares i mares i com deia un director d'una escola que vaig treballar, ser pares i mares és una mica de... deia... Per ser un bon pare o una bona mare has de tenir molt d'amor i una miqueta de sentit comú. I ja està, no cal anar més enllà. Llavors, si hi ha coses que l'escola, doncs, si nosaltres no sabem, no trobem la manera d'ajudar-lo, que sigui, doncs potser no, és que no ens toca. Potser l'ajudarem més cuinant amb ell.
Però en aquest món de competència i competitiu... i m'imagino que us ho deveu trobar, també passa allò de que sempre hi ha algun pare, alguna mare que participa, que fa... I ara et poso un exemple pràctic. Quan arriben aquesta, sobretot a infantil, no? que els pares van un dia a la classe, igual han d'anar cada setmana a un pare d'un alumne
a explicar
alguna cosa, no? I sempre hi ha pares doncs, que són més creatius o pel que sigui, tenen més temps, i munten un espectacle xulíssim, i clar, i arriba l'altre i diu, és que jo pensava explicar un conte. I ara et quedes amb aquella sensació de dir, ara ja no ho sé, clar, és com un vivim en un món tan competitiu,
que
és com
qui
tots
no faci,
volem
sembla,
fer...
Qui no faci el més espectacular no...
És que el meu espectacle, clar, no té llums, ni té leds, ni té... Jo vinc amb un conte, a llegir un conte...
Doncs aquí la mestra li donarà el valor i els nens segurament ho valoraran igual... un conte que...
Com un espectacle de llums i colors,
sí,
no?
Sí, sí, en aquest sentit jo crec que sí, els pares ens hem de relaxar. Jo crec que aquesta manera, quan parlem de l'avaluació m'has fet pensar en això del món competitiu, el fet de deixar els sets, els buits, això a les aules ha apartat una mica la competitivitat. Ja no hi ha...
Clar, entre els fills sí, el problema és que els pares,
clar, els pares...
són d'aquella generació que vivíem amb el 7 i amb el 8
sí,
i amb el
sí.
No, i jo he tret un 7 i tu has tret un 9 i jo he tret un 5 i,
sí, sí,
i
sí,
era
sí.
Una comparativa constant.
I de... això és una de les coses que el sistema d'avaluació actual intenta també trencar.
Aquest...
Jo crec que els pares el que hem de fer és, evidentment que s'ha de tenir un esperit crític, evidentment que hem d'estar interessats i ens podem formar i podem llegir, però també ens hem de relaxar, hem de fer de pares i de mares, que és el que ens toca, hem de tenir confiança en el nostre centre, perquè aquesta confiança, si tu tens confiança amb els mestres i amb l'equip, això els nens també ho noten i per tant també estaran tranquils i aniran a l'escola més contents i està disposat a col·laborar, està disposat a participar, està disposat a deixar-se aconsellar pels professionals i fer de pares.
Si la relació entre famílies i escola millora i és fluida, els resultats educatius també milloren?
Sens dubte. sens dubte. No sé si els resultats educatius, però el benestar del fill segur. El benestar dels nens i nenes segur. Quan els nens i nenes senten les mateixes coses des de part de l'escola, de les famílies, que es va en una mateixa direcció, que inclús els pares i tothom parlen, doncs mira, acordem que quan passi això, tots dos, quan hi hagi un conflicte, quan hi hagi una situació, ho parlem de la mateixa manera, prenem aquest acord, això dona seguretat i tranquil·litat en els nens, sens dubte.
I és el camí que entenc que es recomana i que s'aconsella, no? Tant per des del món docent, diguéssim, com probablement des de les AMPAs i tot plegat, hem d'anar cap aquí, no? Cap a aquesta comunicació fluida entre...
Comunicació fluida, cadascú al seu lloc, també és important, i confiança.
Molt bé, Jordi, doncs... Ha anat molt bé, esperem que haguem ajudat, haguem tret neguits d'aquests pares i mares que molts tenim, i ara ja parlo, m'hi poso, en primera persona, per aquesta escola canviant, aquesta escola que està d'alguna manera innovant, que ho estem veient als nostres fills, que d'elles ja hi ha resultats, és a dir, ja hi ha nois i noies
que estan a la universitat,
que
estan estudiant medicina, advocats, o estan fent, o són músics. Són allò que ells...
Sí, exacte, que l'èxit no necessàriament passa per estudiar medicina, no? Exacte.
Són els que ells han volgut ser i tenen competències, eines i estratègies per viure al món.
Molt bé, doncs aquesta escola canviant, aquests neguits de pares i mares, aquestes xerrades que ha organitzat l'Ajuntament juntament amb la Diputació, aquí teníem el psicopedagog Jordi Martí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per aquesta oportunitat.
I nosaltres ens acomiadem aquí. Ens trobem demà. Adéu-siau.